a la segona part. Usuri ha fet l'1-3 al 62, Boyer el 84 al 2-3, i en plena amenaça, quan semblava que la tempesta es congriava sobre el Girona, ha marcat Jan Couto el gol de la tranquil·litat. El Girona, tercer.
Tercer amb 13 punts a 15 possibles, quarta victòria consecutiva, signant un inici espectacular, el millor de la història. De fet, des que juga a la Lliga Professional, sigui de segona o de primera divisió. Brugui, per tancar-ho des d'aquesta zona alta del Nuevo Los Carmes, sent titular ja per la crònica o encara no?
Encara no, però estem aquí entre el neguit i el recital, un Girona que frega la perfecció, però que al final és a punt d'embrutir-ho.
Molt llarg aquest titular.
No, bueno, és una pluja d'idees.
Te'n dono un, Brugui, va. Que és un empat tampoc no hauria estat malament.
No te'l signo, Xavi. No
t'agrada aquest, no?
No.
No t'agrada. No.
Quin inici, mare meva, 13 de 15, deies,
Que ja ho diu sempre Mitchell, anar fent història, ha superat el millor inici de la història al futbol professional, ja ha marcat 4 gols fora de casa, l'equip continua amb un núvol. Aquesta aturada, hi havia dubtes de com respondria, doncs els han esvaït tots, i al final doncs són 5 jornades tot just, però ja hi ha tots aquests 13 punts al Sarró, que per l'objectiu de la salvació doncs és una gran part de la feina feta, i tot el que vingui, doncs benvingut sigui. Em quedo amb la imatge de l'equip i aquesta sensació de tanta superioritat que ha tingut durant molts minuts.
Et llegim demà al diari de Girona. Brugui, gràcies, fins ara.
A vosaltres, bona nit.
Agut, et deixem que vagis cap a la zona mixta, després d'escoltem protagonistes el Tu Diràs. Fins ara.
Fins ara, mi arma.
Tenim Savinho a la tele, a veure què diu el triat MVP del partit.
Gracias a Dios por la oportunidad de estar disputando la Liga. Tengo feito bons partidos. Estaba procurando meu gol, mas hoje Deus abençoou e fiz meu gol.
Tu primer gol en la Liga. Sí, sí, sí. ¿Qué has sentido? Cuéntame, ¿cómo lo...?
Ah, estoy muy contento. Continuar trabajando.
MVP, el mejor del partido. Se te ve con mucha confianza. ¿Tú esperabas este rendimiento en una liga como la española que acabas de llegar?
Sí, sí, claro. Estoy trabajando mucho para eso. Y Mister está dando mucha confianza y los otros jugadores también.
Primera parte perfecta, ¿no?
Sí, 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 claro.
El equipo juega muy bien al fútbol.
Sí, sí, sí. No estamos trabajando para eso.
Bueno, 13 puntos empatados con el Barça.
Estoy muy contento, como falei, y humildad y continuar trabajando.
Muchas gracias.
Vale.
Home, que parla al camp després davant del micròfon, de mica en mica es anirà deixant anar, continuar treballant. Aquesta és la frase que volem escoltar de Savinho. Adai, per tancar-ho del tot, què vols dir?
No, hem parlat de titulars i qualsevol titular avui és bo. 13 de 15, 4 victòries consecutives. A l'equip, jo crec que tret aquests dos gols que ens han fet, que al final pues, embruteix una mica, com deia en Brugui, el resultat i la imatge, per dir alguna cosa, perquè la imatge jo crec que ha sigut molt bona durant 80-75 minuts al partit, jo crec que estem amb una dinàmica molt bona. Hem de ser humils, evidentment, però també hem de disfrutar de poder ser a la posició que som, i que en dues jornades estarem a posició en Champions. Això s'ha de disfrutar almenys, perquè no sabem el que pot durar.
I tant, hi ha 17 equips que es canviarien pel Girona ara mateix. Segur. En aquesta primera divisió, per tant això és una excel·lent notícia. Adai, gràcies, fins la propera.
Moltes gràcies,
dissabte que ve, dues del migdia, aquest Girona Mallorca a l'estadi de Montilivi. Abans de tancar del tot la transmissió, que arrenqui el Tu Diràs, Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Hem de fer una altra connexió amb els Premis Vanguardia.
Sí, perquè hem de destacar l'èxit de la primera edició d'aquests Premis Vanguardia, que han agrupat la primera plana política catalana i espanyola al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els guardons els ha presidit Felip VI. Més detalls des d'Almanac, Judit Vila i Sagiró.
La primera edició dels Premis Vanguardia ha reconegut l'artista multidisciplinar Lita Gavallut a la categoria de cultura i a la cantant Bat Gyal com a talent jove internacional. Així ho han agraït.
Que siempre llevaré conmigo el claroscuro de Goya, de Velázquez, los blancos de Sorolla, Greco.
La meva perspectiva és que sóc una noia normal que ha trobat el seu refugi en la música
parlant de referents, sobretot considero referents a les nostres jugadores de futbol. Considero que últimament han sigut unes reines.
També s'ha reconegut la presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol d'Aurella, i a Marc Puig, el president de la companyia Puig, també el físic Ignacio Sirac, i dues mencions especials a Josep Piqué i a Joan Antoni Samarac a la categoria In Memoriam. Tot plegat en un acte al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb el conde Godó i editor de La Vanguardia, Javier Godó, com a anfitrió.
Tot plegat en un acte que presideix el rei Felip VI, que ha valorat la trajectòria dels guardonats com a exemples a seguir per tota la societat.
La iniciativa que de quienes del mismo modo tratan de mejorar la sociedad a través de sus acciones.
Aquesta hora, els 600 convidats a la plana major del món polític, econòmic i social sopen al Museu Nacional d'Art de Catalunya en una gala per celebrar els 142 anys de La Vanguardia.
Doncs això és tot, Xavi.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara.
Quatre anuncis i arrenca el Tu diràs fins a la una de la matinada. Molt pendents, evidentment, d'un nou capítol del cas de la selecció espanyola femenina de futbol, amb convocatòria avui, amb aquest comunicat que han tret ara fa poca estona les jugadores convocades, vaja, les mateixes jugadores que van fer ja el primer comunicat. Ara ho analitzen tot plegat el Tu diràs amb l'Aleix Pariser. Ara tornem.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto. A Sant Boi hem fet de la nostra Unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és CityMob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que a Vitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és a Vitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a Vitissimo.es.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 i 8 minuts. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 18 de setembre del 2023. Arrenquem setmana i ho fem amb una magnífica notícia, amb aquesta victòria del Girona al camp del Granada per 2-4, que acabem de viure en directe a RAC1. Brutal l'inici de temporada dels de Mitchell, amb 13 punts dels 15 en joc. De fet, el Girona té un terç de la primera feina feta. 13 punts és un terç dels 39-40 que es necessiten per salvar-se, que és el primer objectiu del Girona. Per tant, a 18 de setembre, el Girona ja ha fet un terç de la feina d'aquesta temporada. I a partir d'aquí, a ser ambiciosos. El Girona té els mateixos punts que el Barça, que és segon, i està a només 2 punts del líder, el Real Madrid. I recordo que d'aquí a 12 dies hi ha un Girona-Real Madrid a Montilivi.
el cap de setmana de l'1 d'octubre, d'aquí a 10 dies mal comptats, Girona-Reial Madrid. Tenim el Miquel Agut a l'estadi de Los Cármenes, pendent de les reaccions, després hi connectarem. Mentrestant anirem per feina, que avui hi ha molta teca. D'una banda, evidentment hem de parlar del retorn de la Champions pel Barça, d'aquesta prèvia del Barça envers de Bèlgica, de demà a les 9 de la nit a Montjuïc. 10 mesos després el Barça tornarà a jugar un partit de Champions, 10 mesos després, des del novembre de l'any passat, el Barça tornarà a jugar un partit de la màxima competició de clubs. Hem d'escoltar Xavi, hem d'escoltar Marc Van Bommel, tècnic dels belgues, i hem de repassar també tota la jornada que tindrem demà en aquesta estrena de la Champions 23-24. Per exemple, demà debuta el campió, el vigent campió, el Manchester City de Pep Guardiola contra l'Estrella Roja de Belgrat. També tenim un Lazio Atlético. O demà també l'inici del grup de la mort, amb un Paris Saint-Germain Borussia Dortmund o un Milan Newcastle. Tot això serà a la segona part del programa, a partir de la mitjanit, perquè aquest dilluns ve marcat un dia més per la guerra oberta i ja en tota regla entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores internacionals, que havien renunciat a tornar a la selecció mentre no es produïssin canvis profunds a la Federació Espanyola. Divendres van fer un comunicat. Doncs bé, avui en tenim un nou capítol perquè, per sorpresa de tothom, la nova seleccionadora espanyola, Montse Tomé, ha donat la llista de convocades i en aquesta llista n'hi ha moltes jugadores d'aquestes 39 que s'havien plantat i que ara s'exposen a ser sancionades si demà no es presenten a les Roces. El caos i el desconcert és absolut ara mateix, total. Ningú s'esperava aquesta llista, ni les jugadores ni els clubs en sabien absolutament res. Encara no se sap a quina hora han d'anar demà convocades a les Roces. No hi ha encara agenda oficial de la selecció espanyola femenina per la convocatòria de demà. Tot plegat és un despropòsit, un ridícul mundial i vergonyós, el que està passant un altre cop a la Federació Espanyola de Futbol. I divendres hi ha un Suècia-Espanya oficial de la Nations League femenina. A més, fa només una estona, les jugadores que divendres, les 39 jugadores que divendres es van plantar, han tornat a emetre un comunicat reiterant que no volen ser convocades, tot i que avui les hagi inclòs Montse Tomé a la llista, i per tant s'entén que demà no aniran a les Roces. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diu aquest comunicat de fa només uns minuts, exactament?
Diu que la federació no es troba en disposició d'exigir-los anar a la convocatòria perquè no s'ha realitzat en temps i forma segons el reglament sobre l'estatut i transparència de jugadors de la FIFA. Les jugadores subratllen en el comunicat que divendres ja van deixar clara quina era la seva postura i que no es deixa opció a cap altra interpretació sobre quina és la seva posició i que durant els dies següents no s'ha transmès en cap cas una opinió diferent. Per tant, es mantenen fermes amb el comunicat de divendres i demanen que la federació, si ha de donar informacions, sigui aquesta rigorosa. Asseguren en el comunicat les jugadores que estudiaran les possibles conseqüències legals a les que les exposa la federació al posar-les en una llista a la que havien demanat no ser-hi, i diuen que no volen ser-hi per raons ja explicades públicament i, a més, amb més detall al propi ens federatiu. Tot plegat, diuen, volen prendre la millor decisió pel seu futur i la seva salut. Acaben lamentant que la federació la situï en una situació que mai haurien desitjat.
Les jugadores ho sabien, avui, que aquesta tarda a migdia serien convocades per Montse Tomé?
No. Les jugadores han sabut de la convocatòria al mateix moment que Montse Tomé ha fet pública la llista. Ho han rebut amb estupefacció perquè no s'ho esperaven. Ahir la federació els va enviar una carta i en aquesta mateixa s'hi deia que si ningú no contestava s'entendria que no estaven a disposició i ningú va contestar. Per això avui no esperaven ser en aquesta llista i a més no hi ha hagut cap comunicació amb la majoria de jugadores, tal com ha dit Montse Tomé en la roda de premsa. Després de la llista, les jugadores convocades s'han reunit amb els advocats per intentar evitar la convocatòria. Fins pràcticament al vespre no han arribat les convocatòries als clubs i a les 10 de la nit no hi havia pla de viatge per ningú ser demà a 10:45 a les Roces, que és l'hora que estan convocades.
Hi ha reacció de la Federació Espanyola al comunicat de fa només uns minuts de totes les jugadores que no volen anar amb la selecció?
Doncs sí, fons de la Federació Espanyola ens diuen que a la normativa que es volen acollir les jugadores és un dret dels clubs i no pas de les jugadores, que els clubs espanyols no es poden acollir a aquesta normativa a FIFA perquè per sobre hi ha la llei de l'esport. i matisen que els clubs estrangers sí que ho poden fer perquè estan regits per la normativa FIFA i no per la normativa espanyola, és a dir, per la llei de l'esport. Així doncs, si fem cas del que diu la federació, la Guia Alexandri del City, Lucía García del United i Esther González, que està als Estats Units, són les úniques tres jugadores que podrien, segons la federació espanyola, obviar aquesta convocatòria.
Ara explicarem a què s'exposen, a quina sanció s'exposen, econòmica i esportiva, i també aquestes arestes o salvetats que pot tenir la interpretació tant de la normativa de la FIFA en convocatòries internacionals, com també del que diu la llei de l'esport, que és la que preval en l'estat espanyol en qualsevol convocatòria de qualsevol esport professional. Primer, però, anem a repassar tot el que ha passat avui, més enllà d'aquest comunicat d'última hora de les jugadores. Quina ha estat la llista exacta de convocades i què ha dit la nova seleccionadora espanyola Montse Tomé? Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Aleix, molt bona nit. Tot plegat ha començat al migdia amb un comunicat de la Federació Espanyola, abans de la presentació de Montse Tomé de la convocatòria, un comunicat on bàsicament es demana temps per executar els canvis que les 39 exigien al seu comunicat de divendres, un escrit de la Federació que també vol posar en valor que la renovació ja ha començat, parla d'una nova etapa i diu textualment garantint un entorn segur a les jugadores i també les insta textualment a sumar-se al canvi. Atenció a la terminologia, liderat per la federació. Canvi liderat per la federació. Això és el que exposa el comunicat que ha fet al migdia la Federació Espanyola de Futbol. Després, a la tarda, a 4:45, presentació de Montse Tomé com a nova seleccionadora i la convocatòria pels partits de Lliga de Nacions de divendres contra Suècia a Göteborg i de dimarts de la setmana vinent a Còrdoba contra Suïssa. Una llista de convocats on hi ha 20 signants del comunicat de divendres passat, 14 de les quals campiones del món, i també 3 de les que es van negar a anar al Mundial, entre elles les blaugranes Mapi León i Patrick Guijarro, doncs que no havien anat al Mundial. No està en aquesta convocatòria Jennifer Hermoso, la gran protagonista involuntària de tot el sidral posterior a la final del Mundial.
Anem a repassar aquesta llista de convocades, Quim?
Porteres, Cata Coll del Barça, Misa del Reial Madrid i Enid del València. Defenses, Ona Batlle, Irene Paredes i Mapi León del Barça, Laia Alexandre del Manchester City, Olga Carmona del Reial Madrid, Maria Méndez del Llevant i Oyana Hernández de l'Atlètic Club de Bilbao. Centrecampistes, Patrick Guijarro, Alexia Putellas i Aitana Bonmatí del Barça, Maria Pérez, cedida pel Barça al Sevilla, Tere Abelleira del Reial Madrid i Rosa Márquez del Betis. I davanteres, Mariona Caldentei del Barça, Mayur Sarriegi de la Reial Societat, Imma Gavarró del Sevilla, Eva Navarro de l'Atlètic de Madrid, Esther González del Gotham de Nova York, l'avisen aquesta tarda d'una convocatòria en què s'ha de presentar demà a les Roces, com a mínim a nivell logístic complicat.
Surrealista.
Lucía García del Manchester United i Atenea del Castillo del Reial Madrid.
Ara escoltem què ha dit Montse Tomé. Ha estat una roda de premsa increïble, veient-li la cara, no sabia on era, estava desbordada per tot arreu, ha fet declaracions en què directament no ha explicat tota la realitat, o ha explicat només una part de la realitat, ara la sentirem, però primer, avui també han presentat el seu cos tècnic.
Sí, que formen Javier Lerga com a segon entrenador, Carlos Sánchez com a entrenador de porteres, Blanca Romero, preparadora física, Rubén Jiménez, analista, aquests quatre, igual que Montse Tomé, ja eren part del cos tècnic de Jorge Vilda, i s'incorporen la tercera entrenadora, Irene del Río, que fins ara estava al Barça, l'analista Kiko Méndez i el psicòleg Emilio González.
Anem a escoltar aquesta nova seleccionadora, Montse Tomé, en aquesta roda de premsa d'avui, amb aquesta llista increïble i inesperada.
D'entrada, ha volgut presentar com l'inici d'una nova etapa, marcant una mica de distàncies amb Jorge Vilda, són persones diferents, amb personalitats diferents, ha dit, i mirant de passar pàgina de tot el que ha passat les darreres setmanes.
Tengo la máxima confianza de que vamos a poder ejercer nuestro trabajo bien, vamos a poder hacer que nuestras jugadoras estén en un contexto de seguridad y puedan hacer su profesión como se merecen, y tenemos muchas ganas de ser parte del cambio.
Diu que s'ha de fer el canvi des de dins i que ella empatitza amb totes les jugadores.
Me gusta ser alguien que empatiza. Me gusta escucharlas, me gusta estar cerca de ellas y siento que, bueno, todo lo que ha pasado durante estos días pues es muy desagradable. Por supuesto, nos mostramos con ellas y acompañamos su sentir en todo lo que han vivido.
També ha intentat justificar els aplaudiments en el discurs de Luis Rubiales, explicant que només va aplaudir en dues ocasions, quan Luis Rubiales va dir que todos somos campeones i quan parlava del seu nou rol a la federació, de Montse Tomé, perquè n'anunciava una renovació, i diu que es va sentir molt incòmoda. Ha recordat que l'endemà ja ella i la resta del cos tècnic van publicar un comunicat intentant-se'n desmarcar. Sobre Jennifer Hermoso, que no és en aquesta llista de convocats, Montse Tomé afirma que compta amb ella i diu que no l'ha convocat per protegir-la.
Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas. Y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Entonces, bueno, contamos con Jenny.
Tomé també ha dit que ha parlat amb les futbolistes, sense especificar si hi havia acord o no, ja sabem que no, però diu que sí que hi ha parlat, i quan li han preguntat si les rebels es presentaran a la convocatòria, ha apel·lat a la professionalitat.
Yo confío en que las jugadoras son profesionales, vienen de ser campeonas del mundo, aman la profesión, estar en la selección española es un privilegio y sé que van a estar aquí con nosotros mañana.
Això és tot el que ha passat avui, al migdia, tarda, amb aquesta convocatòria, les declaracions de Tomé, i ara fa uns minuts les jugadores, amb aquest comunicat que ens explicava la Laia Coll, apel·lant un altre cop a la seva voluntat de no ser convocades, tot i que avui les hagin convocat, i engrandint encara més aquesta guerra, aquest pols que hi ha entre Federació Espanyola i aquestes 39 jugadores que divendres es van plantar i van dir que si no hi havia canvis profunds i estructurals a la Federació Espanyola, no tornarien, tot i que avui les hagin convocats. A partir d'aquí s'obre un nou escenari. Què pot passar a aquestes jugadores si demà no es presenten a les Rozas? Doncs bé, hem volgut trucar a l'especialista en dret esportiu, l'advocat Xavi Albert Canal. Hola, Xavi Albert, què tal? Bona nit.
Hola, bona tarda. Bona nit.
Moltes gràcies. Primer de tot, anem a diferenciar entre el que diu el reglament de la FIFA en quant a convocatòries de les seleccions, ja siguin masculines o femenines, ha d'haver-hi 15 dies d'antelació en aquesta convocatòria i s'ha de poder viatjar el dilluns previ a que comenci aquesta jornada FIFA marcada en el calendari, tant en l'apartat masculí o femení. És a dir, la selecció espanyola això ho fa tard, és evident que ho fa tard, no? I aquí s'aferren les jugadores. Però després hi ha la llei de l'esport, aquí a l'estat espanyol, i el codi disciplinari de la Federació Espanyola, que el que diuen és que estàs obligat a anar a la convocatòria de la selecció espanyola sense especificar quan surti o quan no surti la convocatòria. És a dir, que tenim dues potes. No sé si el que s'aferren les jugadores en aquest últim comunicat els pot valer per demà no presentar-se a les Rozas.
Aviam, sí que els hi podria valer, perquè a nivell espanyol ni l'Estatut de la Federació Espanyola, ni el seu codi disciplinari, ni el seu codi general, el reglament general, preveuen en quin temps d'antelació s'ha de convocar a les jugadores. Per tant, aquí sí que seria d'aplicació directa el reglament de transferència de jugadors de la FIFA, que sí que preveu que els clubs han de ser notificats i elles han de ser notificades en 15 dies d'antelació a l'inici del període de convocatòria. Doncs aquí sí que ho podien agafar, però d'altra banda, com bé dieu, la Ley de Deporte espanyola i els estatuts de la Federació Espanyola i el seu règim disciplinari preveu aquesta obligatorietat d'anar a les convocatòries a les que tindrà les seleccions espanyoles i llevat que hi hagi una lesió o una causa de força major, que en aquest cas la manca de termini seria, al meu entendre, i a nivell espanyol, seria de molt difícil aplicació per part dels comitès i del TAT, si és que s'arriba a anar en aquestes dues comitès, el comitè i en el Tribunal Administratiu del Deport. Sí. De tota manera, aquí l'argumentació que no val és la que vam dir que no volien ser convocades. Això no té cap argumentació jurídica ni cap defensa. L'únic on podien emparar-se elles és amb aquesta normativa FIFA, perquè no les han avisat en 15 dies de termini d'antelació.
Llegint la llei del deporte, diu que en deporte de alto nivel y la representación del deporte español como cuestiones de interés público, ¿no? Es un interés público acudir a cualquier cita de alto nivel o de deporte profesional. Sí. Y després l'article 22 diu hay que acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas cuando sean debidamente citadas en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Clar, és molt ambigu el que diu la llei de l'esport. En canvi, la FIFA sí que demana que hi hagi 15 dies d'antelació, no? Vull dir que aquí sí que s'hi podrien agafar per estalviar-se les sancions, que ara en parlarem.
Sí, sí, bueno, però aquí hi ha dues coses. Una, certament, la Federació Espanyola, entre els molts errors que comet, és no preveure el termini previ de convocatòria en els seus reglaments i estatuts. O sigui, això ho podia haver previst perfectament i llavors sí que prevaldria la normativa espanyola perquè és de convocatòria de les jugadores en aquest cas i no el de la FIFA. El no haver-hi previst, no haver-hi aquesta previsió interna de la federació per assenyalar el termini que s'ha del preavís de convocatòria de les jugadores, qui ens podíem emparar i es poden emparar elles amb la normativa FIFA, que sí que preveu que siguin 15 dies abans. Ara bé, què és el que podria passar aquí? Si això acaba, si hi hagués una denúncia per part del Consejo Superior de Deportes, que ell no sanciona, però sí que pot obrir un expedient, escolti, senyors de la Federació Espanyola de Futbol, malgrat que vostès ja ho saben, perquè els he passat a vostès, aquestes jugadores no han anat a una convocatòria en les que havien estat citades. Què podria fer el comitè de competició, el comitè d'apel·lació, en el seu cas? Jo crec que aplicaria la normativa espanyola amb independència dels terminis que s'hagin...
Ja, però aquí entraríem en una qüestió ja, no?, de jutjats, no?, de què diu la FIFA, què diu Espanya, jutjat, no?
No, el jutjat, aquí potser no sé, en el jutjat, aquí seria el comitè de competició i comitè d'apel·lació de la federació, després, posteriorment, anar al Tribunal Administratiu del Deporte, i en el cas que aquest resolgués en contra els interessos de les jugadores, jo no aniria al contenciós administratiu, sinó que aniria directament al TAS.
Al TAS, al Tribunal d'Arbitratge Esportiu de...
sí, sí.
Que contempla...
Sí, perquè és més ràpid, perquè si també el contenciós administratiu
ja, però vull dir que
ens
enredaríem ja aquí en un procés, no? Digue-li judicial, digue-li administratiu, sí, digue-li com vulguis, entre jugadores... No, això no aniria per enlloc, això. Llavors,
jo crec que que es pot passar més per els òrgans interns de la federació o el Tribunal Administratiu del Deporte és en el que és una qüestió d'interès públic. I llavors aquí podria prevaldre sobre els terminis de presentació. Però tampoc, segons hi ha entès i segons hi ha escoltat, amb elles tampoc se'ls ha dit, escolta, veniu demà a no sé quina hora, que no sé si se'ls ha comunicat ja o no,
sí.
I com han de venir, que això és el que la federació ha de posar a disposició dels jugadors convocats, els mitjans de transport que necessitin per anar a la convocatòria de la federació. Això no ho han fet.
Al vespre han rebut la convocatòria les jugadores a nivell personal primer i després les han rebut al club. L'hora de convocatòria és demà 11:45 del migdia a les Roces. El que sí que no tenen cap de les jugadores, almenys pel que ens consta, és un pla de viatge per anar a Madrid, és a dir, aquests bitllets que ara comentàvem.
És que és un despropòsit. És un despropòsit.
No, si realment aquest tema de la federació espanyola amb la selecció espanyola femenina realment és un esperpent, sí. I a veure quin dia fas pitjor.
Sí, si tu, Xavi Albert, fossis advocat de les jugadores, tu els hi recomanaries que demà anessin a les Roces, fessin acte de presència?
És difícil, perquè aquí jo, a veure, t'ho diré clarament, jo en principi intentaria salvar la situació i jo els hi recomanaria anar-hi. Però, per altra banda, també puc entendre que hi ha arguments a favor de que no hi vagin. Ella suposo que això ho han estudiat bé amb els seus advocats i que hagin arribat a aquesta conclusió d'escolta, prevalència del reglament FIFA perquè s'han complert els terminis en contra de lo que podia ser un interès públic de ser convocats a la selecció per defensar els interessos de la Federació Espanyola i representar Espanya amb aquest campionat que s'ha de disputar.
Clar, és que s'exposen, segons la llei de l'esport i evidentment el codi disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol, s'exposen a una multa econòmica d'entre 3.000 a 30.000 euros per no anar a una convocatòria, i a partir d'aquí pot haver-hi la inhabilitació d'entre 2 i 5 anys, i fins i tot podria haver-hi la retirada de llicència federativa. És a dir, que les jugadores...
Aquesta seria un cas de reincidència, eh?
Ah, sí? No podria ser de cop.
Sí, sí, sí. No, la inhabilitació absoluta, això només en cas de reincidència.
Val, val. Però aquesta inhabilitació de 2 a 5 anys afectaria també a la Lliga F, a la Copa de la Reina... No podrien jugar aquestes jugadores amb el Barça, les del Barça, no, les del Madrid, amb les del Madrid, no podrien jugar durant aquest període d'inhabilitació.
No, ni amb la selecció tampoc. Sí. No, no.
Clar, és que s'exposen també a perdre part de la seva carrera si això anés al final de tot, no? I...
Amb això és el que juguen. Amb això és el que juguen a la federació. I, escolta, vull dir, la normativa espanyola no té, en l'àmbit comparat, hi ha molts pocs països, molt pocs estats que obliguin als seus esportistes a anar a la selecció. Ara, aquí es va fer d'una manera claríssima per evitar que hi haguessin problemes amb jugadors de les nacions de l'estat espanyol. I per això és aquesta obligatorietat. Jo conec el cas d'un jugador d'hoquei patins que després d'haver participat a la Copa del Món B i guanyar a Catalunya la Copa del Món B i que li permetia jugar directament al segon campionat mundial absolut, i després l'expulsió de la fase veterana de la fase internacional, ell va dir, el van convocar un cop a la selecció, a l'Espanyola, que ja havia anat i ja havia guanyat títols a l'Espanyola, però ell, escolta, fins aquí ha arribat, i aquí va ser directe, l'amenaça va ser directa.
Sí.
No,
saps que...
No va donar-li alternativa, diu, escolta, o vens o et sancionem. No tenia alternativa.
Saps que el truquem avui? És el Miquel Masoliver. Li va passar el 2006, aquest cas, la Federació Espanyola de Patinatge el va amenaçar amb que si no complia amb la seva convocatòria li retiraven la llicència per jugar a hoquei patins. Jugava al Barça, el Miquel Masoliver, en aquella època. I avui el trucarem perquè ens expliqui com va anar aquell cas i com se'n va sortir, perquè al final...
El nom l'heu posat vosaltres, eh?
Sí. No, ja hem parlat amb ell i el trucarem d'aquests minuts
correcte,
en directe.
Correcte, molt bé. Bona... Bon descobriment, bona investigació.
És l'únic cas que s'assembla una mica al que estem vivint avui, no?, d'un jugador que el convoca a Espanya, ell diu no vull anar-hi, i Espanya l'amenaça amb dir, és que et retirarem la llicència perquè juguis a hoquei patins. Al final el cas es va poder solucionar, ell no va anar amb Espanya després d'arribar a un acord,
no.
I va poder seguir jugant a hoquei patins. Avui el trucarem perquè ens ho expliqui, Xavier Albert, perquè és molt interessant.
En aquest cas, però, estem parlant de 23 futbolistes, a més, recolzades per totes les seves companyes que el divendres van firmar també un comunicat. Jo la meva pregunta anava sobre les sancions, és a dir, primer hi hauria una sanció econòmica, entenc, i en tot cas...
Són compatibles, sanció econòmica i sanció d'inhabilitació.
És a dir, ja, si demà no es presentessin, si la federació volgués, podria anar per les dues vies. Una sanció econòmica i ja d'entrada una sanció per inhabilitació.
Primer hauria d'obrir un expedient d'una audiència, o sigui, seguint els procediments que estan establerts en la normativa disciplinària.
I això aniria, Xavier Albert, comitè de competició de la Federació Espanyola, després s'hi apel·len a apel·lació, i si no al TAT, i si no al TAS, que seria ja l'europeu, no? Sí. Vull dir, el que se segueix el procediment habitual d'una sanció esportiva a qualsevol esport.
Correcte. Podria anar al contenciós administratiu, que llavors se saltaria aquí la normativa FIFA que prohibeix, la normativa internacional que prohibeix en els esportistes i les seves associacions anar a la jurisdicció ordinària i els clubs anar a la jurisdicció ordinària, però vaja, evidentment tampoc seria recomanable perquè el contenciós administratiu està col·lapsat des que jo vaig acabar la carrera i seria una pèrdua de temps. Llavors, molt més ràpid anar al TAS, i que d'altra banda saps que hi ha el TAS, és un lloc on els àrbitres que hi han designat són persones que saben de dret, són persones que coneixen el dret esportiu i coneixen exactament, poden apreciar el que s'està debatint, que no pas una persona que ve de fora i que aquesta escola normativa esportiva doncs li ve de nou.
Molt bé. Gràcies per posar-nos una mica de llum a tot aquest cas, Xavi Albert Canal.
És difícil posar llum, eh?
Bueno, a veure com evoluciona. Anem parlant. Gràcies, Xavi Albert.
Molt bé, a tu.
Una abraçada. Advocat, especialista en dret esportiu, Xavi Albert Canal, explicant-nos una mica què podria passar a partir d'ara. Tinc en línia la Marta Corredera, col·laboradora del Tu Diràs. Hola, Marta, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
I també la Danae Boronat. Hola, Danae.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Marta, començo per tu. Què t'ha semblat tot l'esperpent que hem tornat a viure avui amb tot el que ha passat?
Doncs em sembla una vegada més trist, no? Trist pel futbol femení, trist per les jugadores i trist per la federació, perquè, com sembla, doncs, ha tornat a mentir públicament, i això per mi és que torna a ser inacceptable, no? Estem davant d'un episodi que jo realment no veig fi, que no veig el dia que s'acabi com s'acabi, perquè encara em sembla que veurem bastants capítols d'aquest tema.
Ja, ja, i que pot acabar, no? Si això es va embolicant, podria acabar, com ara dèiem, amb les jugadores potser inhabilitades. Sí. Això és increïble.
A veure, jo entenc i sé que estan ben assessorades, que s'estan informant bé, que ho estan fent tot amb peus de plom perquè saben el que es poden trobar davant la federació, no? Que al final una federació és un ent que té molt de poder i que ells han d'anar molt de compte per no trobar-se sorpreses i no per no trobar-se això, inhabilitacions, multes. Sé que estan ben assessorades, sé que estan fent tots els passos amb peus de plom i molt a poc, però és veritat que existeix un risc i el risc al final és molt alt.
L'estan assumint, vull dir, pel que saps, l'assumeixen conscients que això, si arriba al final, no? I pot acabar amb la seva inhabilitació, potser fins i tot sense jugar en el club.
Sí, al final també jo entenc que d'alguna manera es solucionarà. I si no es soluciona perquè alguna jugadora digui escolta, a mi no em sembla prou o no vull tornar pel que sigui, també entenc que tens l'opció de dir que et retires de la selecció. Que al final potser alguna jugadora s'agafa en aquesta opció de dir ostres, si jo em retiro de la selecció i dic que vull descansar una miqueta en aquest sentit i no anar tan atabalada de partits, és una situació diferent a algú que diu no vull que em convoquis.
Ja. Pot ser l'última carta que puguin jugar. No?
Exacte. Sí, jo sé que és una de les cartes que tenen sobre la taula algunes jugadores, no totes, òbviament, perquè hi ha moltes joves, però algunes ho estan valorant també.
Déu-n'hi-do.
El comunicat queda novament molt clar quina és la postura de les jugadores. Marta, tu creus que malgrat per això aquest comunicat que demà pot ser que alguna d'aquestes jugadores convocades apareixi a les Roces, més que res per aquesta por a que puguin ser sancionades?
Clar, Laia, jo sí, sé que hi ha por, però també sé que estan molt decidides i a hores d'ara, que són les 23:35, puc dir que a hora d'ara no es presentarà ningú. Clar, que passi alguna cosa sobre la nit, perquè ja sabem que aquest capítol, d'un moment cap a un altre, surt un comunicat, surt una altra cosa i no saps mai com acabarà o quan acabarà. Però a hores d'ara, aquesta hora de la nit, en un principi, ninguna jugadora de les que ha compartit el comunicat es presentarà.
Danai, què en penses de tot plegat? I també què saps, que sé que has estat, no? I que remenes bona informació.
Bé, doncs que el que hem viscut avui crec que és una declaració de guerra més, no? De la federació cap a aquestes jugadores. Em sentiu bé, Aleix?
Sí, Danai, sí. Sí, i tant.
Crec que és molt greu el que ha passat avui. És molt greu perquè resulta que la nova seleccionadora menteix davant de tothom, diu que ha parlat amb les jugadores i és mentida. I crec que això ens serveix a totes i a tots per veure quin és el modus operandi encara d'aquesta gent, que s'atreveixen a dir una cosa que 3 hores més tard et desmenteixen les pròpies jugadores. No s'avergonyeixen d'anar d'aquesta manera, d'anar mentint, d'intentar manipular el discurs, perquè avui han intentat vendre una falsa conciliació. Montse Tomé ha intentat això, a veure si colava, però ens prenen per imbècils o què? És que em sembla increïble, realment. Avui Montse Tomé podia haver sortit i dir: per mi, aquestes són les millors convocables i m'és igual si vol en Maria o no, però aquesta és la meva llista. No, el que ha fet és intentar mentir, intentar, no?, donar una falsa imatge de si confio que vindran, no?, de hem fet passes perquè elles vinguin.
Però jo l'he vist amb por, Jo l'he vist patint a la roda de premsa, l'he vist amb por, l'he vist desubicada, l'he vist que no sabia on era, ha fet un paper. A mi em sap molt
de
greu,
però no m'agradaria estar en la pell de Montse Tomé, efectivament.
Però per què ha de fer aquest paper, aquesta senyora? Jo no ho entenc.
Jo intento ser molt empàtica, crec que avui és un dia duríssim per ella. No ho entenc, sincerament, no ho entenc. També m'han dit, tot i que no ho he pogut confirmar, que divendres passat ella volia renunciar al càrrec.
Però és que s'està menjant uns gripaus.
És que em fa la sensació que avui ella ha fet aquesta presentació, aquesta roda de premsa, perquè la fotessin fora, perquè clar, és que al cap de poc les jugadores ja t'han desmentit. És que si no, no ho entenc. Saps? Que potser ella, en comptes de renunciar, doncs ara hagi volgut fer-ho així, una fugida endavant, la foten fora i potser així ha de cobrar uns calerons. És que no ho sé, perquè si no, no té cap sentit. No té cap mena de lògica el que ha fet avui Montse Tomé, perquè jo us puc confirmar que no ha parlat amb les jugadores. I és que, si tot és esperpèntic, la convocatòria de Patri Guijarro i de Mapi León és que és de jutjat de guàrdia, és d'esquizofrènia
bueno,
total.
Perdona, és que, a més, Clàudia Pina està convocada amb la sub-23, Quim, no?
Sí. La llista és per dos partits amistosos, dijous contra Portugal a Oeiras, molt prop de Lisboa. Han de viatjar, per cert, demà mateix. I dilluns 25 contra França a Les Roces. La seleccionadora Laura del Río ha citat Clàudia Pina, que és una de les signants del comunicat del divendres passat i que és una de les que es va negar a jugar al Mundial. La davantera de Montcada no ha jugat mai amb la selecció sub-23. L'any 2019 va jugar a l'Eurocopa sub-19, i abans havia passat per les altres inferiors, i des del 2021, sempre que ha jugat com a internacional, ho ha fet amb la selecció espanyola absoluta. Jo no sé si portarà la sub-23, té alguna cosa d'extraesportiva també, perquè Pina és una futbolista d'un nivell que sobta molt veure-la en una sub-23, encara que, evidentment, per edat, la puguin convocar. No sé si hi ha un punt de represàlia o no, simplement
mira,
té l'edat i endavant amb la sub-23. Per cert, ràpidament, també serà en aquesta convocatòria de la sub-23, la també blaugrana Bruna Vilamala i la davantera del Llevant Les Planes, Elena Julve, i dues catalanes més, Anna Torroda del Llevant i Ari Mingueza del Granada.
Deies d'anar, és que és increïble.
He intentat averiguar, dic, potser, sabeu allò a vegades de que el discurs es pot manipular, perquè també Jorge Vilda va dir que ell no havia pressionat a Jennifer Hermoso, que perquè és que no ho va fer ell, ho va fer altres persones, no? Va dir, Manu Carreño li va preguntar, pressionaste a Jenny? I ell diu, no. Clar, ell no ho va fer, ho havien fet altres, no? Llavors, avui, potser també he pensat, a veure si és que per Montse Tomé un missatge ja és parlar amb les jugadores. I llavors he preguntat, hi ha hagut algun missatge, alguna cosa? Res, tampoc. Val? Llavors, és una invenció total, és una manipulació del relat, és intentar fer veure el que no és. Llavors, és que Patri Guijarro i Mapi León, de veritat, són dos casos tan esperpèntics que les hagin convocat. Sí. Que és que, no, que en el seu cas, a més, s'ha de mirar si legalment, com que elles, després del comunicat de les 15, d'aquell mail famós de ja fa més d'un any, mai van canviar de postura, pot ser que aquell mail continuï sent vàlid. Perquè elles al·legaven una qüestió mental, no? De salut mental. Per tant, en el seu cas, potser aquell mail continua sent vàlid per a no haver-hi d'anar.
Clar, és una, llavors seria una negligència de la Federació Espanyola convocar unes jugadores que han dit que mentalment no estaven preparades. No?
I aquí també hi ha el cas de Mayur de la Reial Societat, que també és una de les 15 que no va enviar el comunicat per tornar i jugar al Mundial.
Ja. Deixeu-me sumar a la taula el Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo. Hola, Fernando, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, Lluís Carrasco, hola, Lluís.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit, David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal?
Què tal, bona nit. Ara us deixo opinar també sobre aquest cas i ara trucarem a aquest jugador d'hoquei patins que el 2006 també va rebre coaccions de la Federació Espanyola.
Jo pensava que estava doctorat en pollastres els últims 7 anys al Barça.
I no,
però jo crec que és el pollastre més gran, tot i que no en primera línia, que estic vivint com a periodista.
Sí.
Brutal.
Sí, i per cert, Aleix, sí, crec que ara ja sí s'ha vist un gir bastant radical en l'estratègia d'elles, no? Crec que durant molts mesos han hagut de sentir molta gent dient-los és que havien de parlar, és que han de parlar clar, és que ningú sap què volen. Doncs crec que ja fa setmanes que parlen clar i que se'ls entén tot. A veure si ara, tots els que reclamaven això, a veure si ara els hi fan costat i ja comencen a entendre-ho i deixen de dir, que parlin clar, ara ja estan parlant clar. I veieu, perquè tothom vegi, com actua la federació, mentint davant, darrere les càmeres, perquè entengueu una mica com aquestes jugadores han viscut tota aquesta situació de coartades, de dir, és que aquesta gent no tenen escrúpols, és que faran el que sigui per sortir-se amb la seva.
Ja. I ara jo vull acabar preguntant-vos, Marta i Danae, com creieu que s'arreglarà tot això? I clar, ara estàvem parlant que si això es va allargant i acaba els comitès i hi ha sancions, poden acabar inhabilitant jugadores que no podrien jugar ni amb el Barça, ni amb el Madrid, ni amb la selecció espanyola. Si això n'és molt, molt gros, ja veurem què acaba passant, no? Perquè les jugadores s'aferren aquest article de la FIFA que diu que està mal feta la convocatòria perquè està feta tard, no? En els terminis que marca la FIFA. Però com es pot arreglar ara això? A quin punt es trobem? Marta, tu què en penses? Vull dir, ara es poden tornar a seure? Poden tornar a parlar? S'han de creure la federació quan diu que sí, que farà canvis, no? Que hi ha una mediadora que els ha promès que faran canvis en un mes i... però hem arribat a un punt que ja no sé, és que no sé com es pot arreglar això, no?
No, jo, Aleix, ara mateix estic molt, molt perduda, perquè clar, al final està clar i han deixat clar les jugadores que no se'n refien de la mediadora ni de la federació, que poden prometre molt però no hi han fets, i està clar que les jugadores no es refien pels comunicats que han anat fent i per quan parles amb elles el que et diuen, no? També és una obvietat que aquest divendres mateix hi ha partit de la Lliga de les Nacions, no? I totes aquestes jugadores estan dient que no assistiran a aquest partit, que no aniran a la convocatòria. O sigui, hauria de passar alguna cosa imminent, algun canvi radical, perquè aquestes jugadores tornessin, i per mi hi ha molt poc temps de marge, hi ha molt poca maniobra per poder, o perquè pugui passar això, no? Perquè la federació pues, digui que sí a les demandes de les jugadores. Jo no sé com pot acabar, és que potser la Danae ens pot il·luminar una mica, però és que a mi ja t'ho juro, arriba un punt que dius, és que ja no sé què passarà, no. Perquè les jugadores tenen clar la seva postura, però és que la federació tampoc baixa del burro, al revés. Però... ens segueix enganyant, ens segueix... O sigui, no sé, Danae.
A mi el que em consta una mica la informació que tenia és que el divendres, quan hi ha una reunió que és molt llarga, que reuneixen des de la tarda fins ben entrada a la mitjanit a les jugadores amb la federació, és que aquesta conversa tampoc no va malament, és a dir, que les jugadores s'expliquen, exposen els seus arguments i que hi ha un punt en comú, però que un dels problemes és que la federació no vol posar per escrit allò que estan acordant, és a dir, que sí que estaria a favor dels canvis, però no vol posar per escrit, i les jugadores diuen, escolta, és que si no m'ho poses per escrit amb tots els precedents que hi ha, jo no m'enfio.
Clar, Laia, aquest és el problema, que semblava que hi havia una proximitat a arribar a un acord, però és normal que les jugadores no se'n refin. Al final tots sabem, no?, que les paraules les emporta el vent, i jo que he estat allà dins i tots sabem que hi ha hagut demandes que no s'han satisfet, i això ha passat molt, de nosaltres demanar coses i aquestes coses no han arribat, o ens ha donat llargues o ens han donat A per B. Llavors les jugadores han arribat a un punt que ja no es refien.
Però si
I
el problema,
és normal que no se'n refin.
Totalment, però és que si el problema és posar-ho o no per escrit, llavors i aniria amb la línia dels comunicats que han anat penjant la federació des del divendres cap avui, amb aquestes amenaces cap a les jugadores, en la línia de que realment no volen canviar res.
Exacte. Això et demostra que no ho volen fer realment.
Bé,
fa la sensació que diuen que sí perquè les jugadores tornin i per calmar-ho tot, però que no volen mullar-se.
Per mi hi ha un punt clau, perdoneu, en un comunicat de la federació que diu... la Federación Española, en este sentido es absolutamente imprescindible para llevar a cabo todos estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas sí. que hayan podido producirse y actuar, por tanto, con profesionalidad y justicia. Es evidente que la Federación, la sociedad y las jugadoras están alineadas en un mismo objetivo, renovar y hacer una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso. Es a dir, la federació el que volia és, no?, que comencessin a jugar, llavors asseure's i parlar. A veure,
exacte.
Què voleu? Del Departament de Comunicació, qui voleu fer fora? Aquest, val, expliqueu-nos per què. Del Departament d'Integritat, qui voleu fer fora? Aquest, expliqueu-nos per què. Volien, com diu el comunicat, és que ho diu així, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse y actuar. És el que diu la federació.
Sí,
l'únic que fa per escrit és mullar-se en això.
Com si fos el pati de col·legi.
Sí.
Què ha fet aquest nen? Que l'hem d'expulsar? A veure, expliqueu-nos què ha fet.
Vull dir que per escrit sí que ho han posat, no?
Sí, però de totes maneres, Aleix i Danae, les jugadores ja han exposat a la federació.
Clar.
El que pensen, qui són les persones que volen fora.
Sí, ja ho saben, és això.
La federació ja ho sap.
Ja.
Si és que es tornen a fer els tontos una vegada més.
Ai, Déu meu.
Jo crec que no hi ha marxa enrere, sincerament. O sigui, crec que
no
la jugat? Federació...
Tu creus que no es juga divendres a Suècia?
No, han de jugar, si no hauran d'anar amb la sub-19.
Sí,
perquè
sí,
les altres, la sub-23 té amistosos, han de jugar perquè si no, aleshores la Federació Espanyola s'exposa a ells a una sanció.
Oh. Oh,
el que vull dir és que no hi ha marxa enrere, crec que és evident que avui la federació intenta amb aquesta roda de premsa l'última tensada de corda, i es pensen que les jugadores, parlant clar i ràpid, s'acolloniran i tiraran enrere, diran, vinga va, doncs venim i ja tal, i ara veient que elles ni molt menys reculen, crec que, o sigui, ja està, el missatge és claríssim d'elles. En això, xapó,
El missatge és: poseu-vos com vulgueu, feu-vos-ho com vulgueu, però aquestes són les nostres condicions, les hem deixat clares, les hem exposat a tothom perquè ningú en tingui ja cap dubte, i ara la pilota està a la vostra teulada. Ha intentat la federació avui tornar a tirar la pilota a la teulada d'elles, però re, aquí la pilota està a la teulada de la federació si no vol fer un ridícul mundial, perquè crec que és evident que ara això ho tornarà a explicar tots els mitjans arreu del món, i per la federació i pel prestigi del futbol espanyol, que recordem té l'objectiu del Mundial 2030, això seria, hosti, molt perjudicial per la imatge si no acabes cedint i acceptant que elles ara mateix doncs això, han de ser escoltades i tenen aquest poder.
Hi ha un comunicat d'AFE, de l'Associació de Futbolistes Espanyols, que titlla de falta de consideració, falta d'interès cap al futbol femení el que està fent la Federació Espanyola. Recordo la normativa FIFA, aquesta que ha d'avisar amb 15 dies abans els clubs perquè els jugadors siguin cedits, i asseguren en aquest comunicat que s'ha arribat a un punt intolerable i que perjudica la imatge del futbol femení. AFE acaba donant suport a totes les futbolistes convocades amb la selecció absoluta i també amb la sub-23, en clara referència a Clàudia Pina.
Hi ha una jugadora de Suècia que es diu Filipa Angeldal, que és rival d'Espanya aquest divendres. Diu: queremos que sientan todo el apoyo y que los demás países las apoyen también en cualquier decisión que tomen. Si creen que tienen que boicotear el partido de este viernes para que pase algo, nosotras las apoyaremos. També, doncs, des de Suècia, les jugadores sueques donant suport a la selecció espanyola. I mira, hem trucat a Suècia, a una periodista que parla espanyol, Anna Brolin, de TV4, de Suècia. Com veuen allà tot el que està passant i com es viu la prèvia d'aquest, el que havia de ser un partidàs, no?, que van ser les semifinals d'un mundial que es repetien ara a la Nations League femenina, que és Suècia-Espanya.
Bueno, aquí en Suècia estamos muy, muy preocupados de lo que pasa en la Federación Española. La desigualdad, las injusticias que se han mostrado estas últimas semanas nos preocupa mucho, y hay muchas cosas que tiene que cambiar para que las campeonas del mundo tienen las condiciones para un propio tratamiento dentro y fuera del campo. Esto es claro. Y pues sobre el partido este viernes, todas piensan que es confuso todo lo que pasa ahora, pero hay un gran apoyo para las jugadoras españolas. Las jugadoras suecas piensan que tienen que hacer lo que necesitan hacer, que están apoyándolas, pero claro que quieren jugar este partido. Es el campeón del mundo contra el número uno del ranking de FIFA en el papel, un partido bonito. Y si el mundo y el fútbol femenino funcionaba como tiene que funcionar, bueno, hablaríamos solo de esa tema. Y esperamos todo que este día, cuando solo hablamos del fútbol, viene lo más antes posible.
Doncs això és el que diu Anna Brolin, de la Televisió 4 de Suècia, preocupació també a Suècia per tot el que està passant. Hem de fer una pausa, que hi ha 10 minuts per la mitjanit. Marta Corredera, de Nae Boronat, us agraeixo molt que hagueu estat avui en aquesta trucada d'urgència, a veure com acaba aquest cas, perquè segur que donarà moltes voltes.
Gràcies a vosaltres, Aleix, i bona nit.
Jo... Només per, Aleix, sí, per afegir, jo trobo faltar el suport dels clubs, ho sento molt, ho he de dir, i ho vaig dir a Twitter, i crec que el Barça no pot deixar les seves jugadores de costat, i ja sé que hi ha molts interessos, amb la federació t'has de portar bé, però ho sento molt, però són les teves jugadores, i això pot afectar molt al Barça, ho sento molt.
Sí, no, i que les pot perdre, vull dir que si s'aplica la llei de l'esport i són sancionades, les podria perdre el Barça pel que digui... la sanció.
Una pregunta, sí, Dana, et vull, sí, fer, sóc en David, escolta'm una cosa, tu que ets una gran comunicadora, no trobes a faltar una veu de les jugadores?
David, ja hi som una altra vegada, reclamant més coses a les jugadores?
No, ja hi som, no.
Han triat la manera...
No, ja hi som, no. Montse Tomé avui ha fotut el paper de la... Escolta'm, ja Montse Tomé avui ha fotut el paper de la trista figura, però ha sortit davant d'un micròfon. A mi m'agradaria escoltar una veu pública de les jugadores, una líder... sortint, explicar el que pensa tot això, perquè al final ensenyem a comunicats. És a dir, l'altre dia, llegint el comunicat de les jugadores, 5 punts, un d'ells, per exemple, no? Reestructuració de l'àrea de comunicació i màrqueting. Pues jo vull saber per què volen fotre fora el de màrqueting, per home, exemple. No, home, per què?
No, és perquè l'estructura, perquè el nom de la secció és així, comunicació i màrqueting, vale. Perquè allà dins hi ha gent que va mentir sobre les paraules de Jenny Hermoso. Com
allà hi va haver gent que obligada... en la defensa de la seva feina, obligada, perquè els van apuntar i els van obligar a fer un comunicat indigne, evidentment, perquè es van inventar unes declaracions, Doncs van fer el comunicat, que els van obligar els seus superiors. Molta gent, molta gent en aquesta situació hagués fet això, Dana, també. Et dic una cosa, que jo estic amb moltes coses a favor de les jugadores i que crec que la federació és lamentable el que ha fet, perquè li ha faltat cintura per negociar una cosa tan senzilla com dir, és a dir, si no passa cap club i a cap selecció que foten fora el seleccionador de torn o l'entrenador de torn i es queda el seu staff, això no passa enlloc. Per què ho ha fet la federació? Quin missatge vols enviar? És a dir, si tu negocies amb les jugadores i els dius, mira, fem fora Bilda i aquí no quedarà ningú del seu cos tècnic. I t'asseus amb les jugadores i dius, escolta, anem a triar el cos tècnic entre tots, que estiguem tots d'acord i tal. Si tu fas una mica, si tu tens una mica de cintura, ja et poses les jugadores a la butxaca. No ha passat, és a dir, que jo estic molt d'acord. No, acabo l'eix molt ràpidament. Que jo estic molt d'acord amb moltes coses i amb totes les reivindicacions de les jugadores i cada tenen una força que s'atreveixen a fer coses que segurament
però
no s'atrevien a fer.
Però ara sembla que ara falta que surti.
No, jo crec... No, perdona, hem assistit. Des del primer minut d'anar hem assistit al silenci de les futbolistes. Doncs escolta'm una cosa, a mi m'agradaria doncs, que Alexia Putellas, que fa un discurs sensacional l'altre dia al Parlament...
I per què Alexia Putellas? Clar, ja ho fa quan ella...
Home, escolta'm, si demanem transparència als jugadors...
Jo la pregunta és per què no? Per què no? És que jo crec que deuen tenir
perquè
motius...
Perquè ella potser no vol. És que ja està bé de reclamar aquí.
Home, però a veure una cosa...
És com si jo, tu, David Bernabéu, et reclamo que vagis per la Rambla despullat fent un discurs polític.
No, però tu reclames moltes coses a la federació, Dana.
Estan demanant coses molt...
Tu li reclames moltes coses a la federació?
No, les reclamaré elles.
Ah, no, que donin la cara, que s'expliquin, que diguin la veritat... I segurament tens raó, perquè avui Montse Tomé evidentment ha mentit, o l'han fet mentir. I jo crec que Montse Tomé hauria d'haver presentat la dimissió des de fa dies, perquè quan tu ets seleccionadora, t'anomenen seleccionadora, i notes de manera clara i notòria, evidentment, que les jugadores no et volen, el primer que has de fer és marxar, d'acord? Ja crec que no l'haguessin hagut d'anomenar ni ella ni el seu staff, que era el mateix de Bilda, però a sobre, si t'anomenen i veus que no et volen, el primer que has de fer és marxar. Però la seleccionadora ha donat la cara, i tu critiques el que fa la seleccionadora. Segurament amb raó, però escolta'm una cosa, és que les jugadores opten per la postura més fàcil, comunicat darrere comunicat, sortiu i doneu-nos detalls.
A veure què en pensen la Marta i la Danae, digues.
No canvia res, la posició serà la mateixa, igual de clara. No canvia res perquè Alexia Putellas surti a llegir el comunicat. No canvia res.
No ha de sortir, perdona, un moment, no. Fernando. Danae, per mi no ha de sortir a llegir el comunicat. Ha de sortir a sotmetre's a les preguntes dels periodistes, perquè aquest és el pollastre més gran
no
que hem viscut mai en el futbol espanyol. No s'ha de sotmetre a res. Bueno, la federació s'ha de sotmetre
a
tot i les jugadores no s'han de sotmetre a res.
La seva posició està molt clara. És clara i meridiana.
Sí, però la posició és molt clara, però els motius concrets... no es poden explicar. Jo és que estic segur que tenen unes raons d'un pes brutal. No, mare de Déu, no. O sigui, segur que tenen uns motius de pes espectaculars. Si jo empatitzo amb elles, no muntes aquest liu, guanyant-ho tot, perquè no tinguis motius. Si jo crec que els tenen, però el que dic és quina por hi ha a dir-los.
Però sí, van fer un comunicat donant els punts dels departaments que volen fer fora. Només faltava donar els noms.
Però per què?
Bueno, això és el que demana la federació.
Mira, perquè el senyor tal va agafar i a l'agència EFE li va dir que jo havia dit, que la Jenny havia dit unes paraules que eren mentida. Oh. Això és un motiu. I es pot verbalitzar.
Això. És que sí, per exemple.
Però qui ho ha dit? Que jo no les he sentit.
En realitat, Elisa, el que passa a la Danae Soca Lluís, el que està passant és que un té la sensació que la Danae Boronet, per exemple, té moltíssima més informació que qualsevol aficionat. I d'alguna manera estem fent d'advocat del diable. Jo tampoc sé exactament i amb exactitud què és el que reivindiquen, com ho reivindiquen i per què ho reivindiquen. És veritat que hi ha uns comunicats. És veritat que corre informació de totes les coses que no els agrada en aquest col·lectiu. És veritat que darrere de tot això segur que hi ha explicacions fefaents com per demanar-ho, però malauradament, és veritat, manca un portaveu, manca una veu que ens expliqui, manca una veu que pugui ser interpel·lada per la premsa per interessar-se, però inclús interessar-se pels seus problemes i que ells puguin donar explicació a aquests problemes. I en aquest sentit, la Danae Boronat té la sensació de que té molta més informació que jo mateix
és que aquests problemes s'enmarquen en una cosa tan clara com és el respecte a les dones i al futbol femení. S'enmarca en seguir potenciant i creixent. S'enmarca és que no
sí,
sé
però també
s'ha
aspectes més genèrics quan en realitat hi ha uns problemes molt concrets i la concreció d'aquests problemes
però per exemple, no, per exemple un segon, han sortit a la premsa aquests dies, jo he llegit, ara que em perdonin, sé que la notícia la va signar algú i no ho recordo, algú va explicar que demanaven al cap d'Andreu Camp, secretari general de la Federació Espanyola, perquè era una persona que s'havia negat a posar el nom de les jugadores a la samarreta perquè costava calés. Doncs de tot això se'n recorden, del que ha passat fa 10 anys enrere o fa 8 anys enrere. Això ha sortit.
Simplement per
sentir
de confiança
Rubiales. Hi ha exemples concrets que han anat sortint a la premsa aquests dies, explicats per les jugadores o filtrats per les jugadores. Exemples concrets.
Aquest és el tema, filtrats per les jugadores. Però per què no ho poden dir amb la seva veu?
Però ja ho diran.
Que tindrà més força.
Segurament ho hauran dit en aquestes reunions amb la federació.
A mi, jo no m'hi dedico. Jo no m'hi dedico, però a mi em van dir el tema de que les feia dormir amb l'habitació, de la porta d'habitació oberta. Això ens ho hauran dit a tots.
Sí, Jorge Vilda, les feia dormir, vale, amb la porta d'habitació oberta.
Escolta,
I el llibre de la Danae, bueno, surten exemples.
Correcte, també. Però és que jo ho puc publicar, o el llibre de la Danae poden sortir. Però què té més força, que ho digui jo o que ho digui una víctima d'això? Que és una vergonya.
Bueno, però ara parlem...
Clar, és que és una vergonya, una vergonya. Que ho digui algú que ho hagi patit. Mira, escolta, Marta, no s'ho inventen els periodistes, no s'ho inventa la premsa. M'ha passat a mi.
Marta, digues.
I per això demano la seva dimissió.
Marta, digues.
Que estem parlant de coses que jo he viscut. Llavors, és que a mi em sembla... O sigui, a mi em sembla... Jo entenc que a la gent li falta informació, ho entenc, però s'estan posant en dubte paraules de jugadores de coses molt greus que han passat, que potser no les diuen per protegir a certa gent i que són coses que s'han de parlar internament, perquè això, perdoneu, s'ha convertit en un tema molt social, però al final no deixa de ser un tema entre les jugadores i la federació. Bueno, i a mi em sembla molt greu que s'estigui...
Però si tu expliques, segur que la gent... O sigui, ho entén encara molt millor i diu, escolta, no poden durar ni un segon.
O sigui, tu entens, Marta, que la major part de les coses que han passat i que tu has viscut personalment no es poden explicar públicament.
Clar, per mi hi ha coses que per protegir a gent no s'han d'explicar. Que jo suposo i vull entendre que si no queda més remei, les jugadores sortiran i parlaran clar.
Clar, és que si no, no es poden entendre.
No, ja, però és que però potser que tampoc se les ha d'entendre fins a tal punt.
Ja, però Marta,
és que no ho ha d'entendre la gent, ho ha d'entendre els de dins, els del futbol, els que manen, ho saben tots, el que elles reclamen. No ho ha d'entendre el que no ha seguit mai en saber del futbol femení. No és això.
Home, però és que
a mi, saps què passa?
És un tema social.
No, mira, per mi ara s'ha convertit en un sàlvame. I això no és un sàlvame. Això són coses que la gent que porta seguint el futbol femení molts anys saben que passa des de fa molts anys. I a mi em perdoneu, però la gent que s'ha sumat al carro fa dos dies no li importa una merda tot això.
No, i jo crec que han passat, però jo crec que han passat prou coses amb Rubiales, amb els seus gestos, amb el que van coaccionar Jennifer Hermoso, amb tot el que ha passat després, les seves declaracions esperpèntiques.